aquesta matinada que s'han donat els premis Oscars més estrany dels últims temps. Ha guanyat Argo, una pel·lícula que, a més, ha guanyat el guió, però en canvi no estava nominat al seu director Ben Affleck. Ha guanyat millor director Ang Lee per La vida de Pi, un director que ja en té dos. Un més d'Oscar que Steven Spielberg, un dels grans directors de la història del cinema. I dos més que Quentin Tarantino, que amb Django Desencadenado suma el seu segon Oscar, però com a guionista. Com a director mai n'ha guanyat cap. Com a actor, Daniel Day-Lewis, en una nit que l'Acadèmia ha obviat el seu propi passat, amb Lincoln, aparentment la gran favorita abans de la nit, que només n'ha guanyat dos, i com a actriu ha guanyat Jennifer Lawrence, Por el lado bueno de las cosas. De fet, tot plegat de les premiades, cap d'elles passarà de totes les pel·lícules a la història del cinema. Per tant, ha estat més notícia que el premi a la millor pel·lícula l'hagi entregat l'esposa del president dels Estats Units, Michelle Obama, o que Barbara Streisand hagi tornat a pujar, malgrat la seva por escènica, a un escenari per cantar el The Way We Were. Informa Ana Felipe.
Si mirem el rànquing, Argo s'han dut 3 Oscars, millor pel·lícula, millor guió adaptat i millor muntatge, i La vida de Pi, 4, director per Ang Lee, banda sonora, efectes especials i fotografia. Els premis d'interpretació també s'han dispersat i han distingit el treball fet per 4 actors a 4 pel·lícules diferents. Jennifer Lawrence ha guanyat l'Oscar a millor actriu per El lado bueno de las cosas i s'ha imposat a Jessica Chastain de La noche más oscura i a la veterana Emmanuel Riva d'Amor, que amb 86 anys era l'actriu més gran que mai havia optat a un Oscar. Daniel Day-Lewis ha sumat un dels dos únics Oscars que s'han dut Lincoln. L'altre ha estat per direcció artística. Li ha lliurat Meryl Streep i ha aprofitat per bromejar amb ella.
És estrany perquè fa 3 anys, abans que passés aquest moment, jo m'hauria compromès a fer de Margaret Thatcher i Spielberg va pensar primer en Meryl Streep perquè fes de Lincoln.
L'Oscar a Day-Lewis estava cantat igual que el de millor actriu de repartiment per Anne Hathaway. El discurs s'ha referit al paper de Los Miserables que li ha servit per guanyar el seu primer Oscar.
Thank you for this.
Gràcies per això. Espero que algun dia que no falti molt, els infortunis de Fantin només siguin històries del passat i que no tornin mai més. Gràcies.
Thank you. En canvi, Christoph Waltz de Django Desencadenado ha donat la campanada i ha superat Robert De Niro i Tommy Lee Jones com a millor actor de repartiment. L'Acadèmia de Hollywood ha distingit Amor amb l'Oscar a millor pel·lícula de parla no anglesa i per tercer cop a la història dels Oscars hi ha hagut un empat en un premi. L'estatueta millor muntatge de so se l'han endut dues pel·lícules, Skyfall i La noche más oscura.
I l'Oscar és per...
We have a tie.
Tenim un empat.
No BS, we
sí,
have a tie.
Tenim un empat.
Tot plegat en una cerimònia on els millors moments han anat acompanyats de música, com la cançó One Day More, que ha interpretat tot el repartiment de Los Miserables, i on els més desafortunats han sortit del mestre de cerimònies. Seth MacFarlane ha dedicat una cançó als pits de les actrius i ha deixat anar alegrement que els actors hispans no els entén de res. Sort, diu, que són agradables de veure.
Ja ho dèiem, dos dels grans moments han estat quan Michelle Obama ha aparegut per entregar el Premi Gros de la Nit, la millor pel·lícula.
And now for the moment we have all been waiting for... And the Oscar goes to... Argo.
O quan Barbara Streisand ha cantat trencant tots els tòpics sobre la seva, el seu problema amb la por escènica que habitualment té, ha cantat un clàssic de la música. The way we were. O quan Adele, que també té por escènica, ha interpretat la cançó que al final s'ha endut el premi a millor cançó, la del film de James Bond, Skyfall. Per cert, que molts no sabran que és el primer cop que una cançó d'un film de James Bond és premiada amb un Oscar. Suposem que, sabent el clar favoritisme de la cançó d'Adele de Skyfall, l'Acadèmia ha decidit que la mítica Shirley Bassey cantés la primera cançó d'una pel·lícula de Bond, Goldfinger. Com comentava un altre dels grans moments de la nit, com explicava l'Anna Felipe, és quan han cantat els diferents actors del musical la banda sonora dels Miserables. Escoltem-la. Escoltem el comentari sobre els Premis Òscar que signa el col·laborador del món a RAC1, Toni Vall.
Després d'alguns anys en què semblava que la cerimònia dels Òscars estava feta amb el pilot automàtic, celebrem com es mereix que enguany Hollywood s'hagi tret la mandra de sobre per parir un espectacle com Déu mana, sobre el present però també sobre el passat. Han ensenyat a tot el món que saben fer excel·lents coreografies en directe. Ens han regalat un número musical extraordinari de Los Miserables i han tret la pols a Shirley Bassey perquè homenatgés els 50 anys de 007 i a Barbara Streisand per cantar Tal Como Éramos. I posats a fer que quedi clar també que saben capgirar expectatives. Fa una setmana semblava impepinable que Lincoln havia de triomfar i no, ha sigut l'excel·lent Argo l'escollida. Tampoc Spielberg, perquè, oh sorpresa, Ang Lee ha guanyat el seu segon Òscar. Una decisió arriscada i, si em permeten, bastant incomprensible. Igual que l'Òscar de Jennifer Lawrence, estrambòtic, tenint en compte les creacions de Naomi Watts i Emmanuel Riba. Sobre Daniel Day-Lewis i la seva introspecció permanent, em sembla que no cal fer gaire comentaris més. I, en fi, aquesta gent també sap ser cursi i tirant a ridícula. Millor que va ser emparar el lamentable desenllaç amb Michelle Obama entregant l'Òscar a la millor pel·lícula. En fi, és que són molt seus.
Són les 8 i 9 minuts. A tot això continuem amb les investigacions sobre el presumpte espionatge entre partits polítics arran de les escoltes al restaurant La Camarga de Barcelona, Mètode 3, el PSC, José Zaragoza, Alicia Sánchez Camacho, Villena, Peribáñez, Borreguero, en so on. Segons llegim a La Vanguardia, la policia investiga fins a quin punt arribava la relació professional que hi havia entre l'assessoria jurídica del PSC, Anna Villena, i l'assessora jurídica del PSC, Anna Villena, i sa germana, directiva i detectiu de l'empresa, Elisenda Villena. Dirigents socialistes apunten que Elisenda va treballar durant anys de forma habitual pel PSC, fins i tot abans d'entrar a Mètode 3. Feia tasques de seguretat a la seu del carrer Nicaragua i també per diferents ajuntaments socialistes. D'altra banda, les mateixes fonts també apunten que Anna Villena podria haver encarregat a l'agència buscar informació financera i patrimonial sobre dirigents d'altres partits. Precisament això és el que intenta aclarir la policia, si aquests treballs eren o no eren legals. Mentrestant, avui la Direcció Nacional de Convergència Democràtica abordarà l'afer Xavier Martorell, que s'ha vist esquitxat en tota la polèmica d'escoltes. Serà 24 hores abans que l'Assemblea de Sant Cugat del Vallès, d'on és el president, decideixi la seva continuïtat. Demà els militants ho decidiran després que ho hagi exigit aquest cap de setmana l'alcaldessa Mercè Conesa.
Com a partit que representa doncs, a qui més ciutadans i ciutadanes li han fet confiança, hem de donar doncs, una imatge de, doncs, de serietat, de transparència, i en aquest sentit doncs, jo el que demanaria és doncs, que el nostre president posés el seu càrrec a disposició de l'Assemblea de Militants.
Tot plegat després que divendres passat La Vanguardia publiqués un mail en què l'actual director general de Serveis Penitenciaris encarregava a l'empresa pentinar, a Mètode 3, la seu de Convergència a Sabadell. El portaveu de Convergència i Unió al Parlament, Jordi Turull, insistia ahir en declaracions al Via Lliure que s'estan barrejant naps i cols.
Estem assistint a filtracions, recontes filtracions, derivació de l'atenció cap a temes que no són els substancials. I avui insistim en això, el substancial aquí és saber qui ha demanat que s'investigui a terceres persones.
El PP català, però, assegura que el govern intenta amagar les connexions reals amb Mètode 3. Pel portaveu Enric Millo, és una broma estar discutint si Martorell ha de plegar o no com a càrrec local, quan és director general dels serveis penitenciaris.
És irrellevant que el senyor Martorell plegui de Convergència Democràtica, que faci el que vulgui amb Convergència Democràtica. No ens interessa, perquè el que volem és que aquell càrrec en el qual ell té responsabilitats de govern, que és on representa tots els catalans, aquí és on ha d'assumir responsabilitats. És d'aquí on ha de plegar, de tots els seus càrrecs públics, no de la seva relació amb Convergència Democràtica. Aquest és un problema intern de Convergència Democràtica en el qual no ens hi posem.
Qui també s'ha relacionat amb Mètode 3, com dèiem ara, el davantal és la CUP, la coordinadora d'Unitat Popular a Valls, admès que va encarregar un informe a l'agència per investigar la família de l'alcalde Albert Batet de Convergència i Unió, que també és diputat al Parlament. Volien esbrinar si son pare comprava finques en una zona que s'havia de requalificar per guanyar diners especulant. La CUP admet que la informació només s'havia de buscar al registre mercantil, però diu que va contactar amb la firma de detectius perquè en tenia bones referències. Ho ha explicat a RAC1 el membre de la coordinadora que ha volgut explicar-se, Tais Bastida.
Sabíem que era una agència de detectius, sabíem que també era una agència que s'encarregava a buscar propietats i sabíem que aquesta en principi era una empresa que ho feia bé i que era una empresa que no estava en l'òrbita convergent, que evidentment és una cosa que nosaltres estàvem buscant.
La CUP ha enviat l'informe de 15 pàgines als mitjans de comunicació i ha revelat que li va costar 2.000 euros. L'alcalde de Valls, Albert Batet, ha dit a la ACN que la situació és deplorable.
Que ell sapigués doncs, la propietat poden utilitzar mitjans públics i no cal investigar com contractar una empresa de detectius Mètode 3 per investigar el patrimoni del meu pare, o m'ho haguessin pogut preguntar a mi. Jo crec que en política no tot s'hi val. I a mi em dol moltíssim que hagin volgut investigar el meu pare i la meva família i lamento que algú hagi importat aquestes pràctiques.
diu que, a més, els immobles de la polèmica ja eren de la família. Mentrestant, el diputat de la CUP, David Fernández, ha justificat l'informe a Mètode 3 en tres piulades al Twitter. Vaja, n'ha fet moltes, perquè ha contestat el David Fernández a moltes dels missatges que envia la gent. Ja poden dir esperar el pianista, que seguirem tocant. Investigar la corrupció urbanística és un deure, només faltaria. UDEF, CNP i els Fernández Díaz deuen estar brindant, però el jutge que investiga, escolta, es Mètode 3, potser no és tan ingenu. Bona nit i bona sort. Escolquem, sobretot de tot plegat, el comentari que hi posa ara el periodista Tian Riba.
Deia Iñaki Gabilondo a l'Ara que la política s'ha apoderat de la realitat i que els partits i els periodistes se'ns ha perdut la gent, que parlem de la gent però que no hi ha la gent. La política extreu de la realitat el material per lliurar les seves batalles i els periodistes extraiem de la realitat les nostres històries, però la gent no hi és i m'atreveixo a dir que costa trobar-hi també la realitat. Perquè quina és la realitat? El realisme màgic que sovint venem en aquest país o les vísceres que uns i altres ens empenyem a ensenyar? Perquè podem parlar dels gols de Messi o de les coses que els periodistes esportius us callen. Podem parlar de l'ordre i les aparences que tota societat complexa requereix o posar el focus a les vísceres que hi ha tot arreu i a cada casa. Tot va tan ràpid que és molt difícil interpretar la història en directe. No tenim la certesa que hi hagi una conspiració de l'estat impropi ni que el sobiranisme hagi decidit la seva autodestrucció. Si 142 anys després encara no sabem del cert com va morir Prim, és molt fàcil equivocar-nos ara. Jordi Casanovas ja va reflexionar a Pàtria sobre si tot això és una gran mentida sobre si som un país emocionalment dèbil perquè ens volem més exemplars que ningú i som igual que tothom.
Gràcies, Tian. Un minut i un quart de nou. Avui el diari El Mundo publica la segona part de l'entrevista amb Corina Zuzain Wittgenstein, l'amiga del rei Joan Carles. La princesa alemanya, el nou personatge que ha entrat en escena en el cas Nos, avisa que no comptin amb ella per anar contra la família real espanyola. A més, garanteix que ella no ha rebut ni un euro dels contribuents espanyols i que no pensa tornar a Espanya mentre la seva presència generi controvèrsia. En relació amb l'afer Urdangarín, Corina insisteix que no va tenir res a veure amb l'Institut Nos i que simplement el rei li va demanar ajuda perquè donés un cop de mà al duc de Palma. La princesa assegura que Urdangarín la va fer quedar malament quan va rebutjar la feina que ella li va trobar a la Fundació Laureus. De la trobada amb el duc de Palma també li va quedar la impressió que l'Institut Nos era una fundació de caritat. Corina també assegura que ella ha col·laborat amb el govern d'Espanya però que ho ha fet de franc. Matisa que sempre ha tingut una col·laboració confidencial en situacions puntuals. En canvi, sí que admet va fer treballs per algunes empreses privades que es volien expandir i aquests sí que els va cobrar. La princesa alemanya també apunta que tot aquest assumpte fa mal a la seva reputació i ella està a la Lliga dels Grans i competir és molt dur. Horrible, afegint que ser dona i a sobre rossa complica molt més les coses. Ahir el Mundo ja publicava una primera part de l'entrevista on deia que manté una relació d'amistat entranyable amb el rei i que ella va ser la primera sorpresa que Urdangarín rebutgés la feina a la Fundació Laureus. Tot aquest interès a explicar-se bé perquè la setmana passada el nom de Corina va aparèixer en els correus que l'exsoci d'Urdangarín, Diego Torres, va portar davant el jutge. Tot això, la foco d'atenció ara es desvia cap a Diego Torres, perquè segons el diari ABC, les proves deixen la infanta Cristina fora del cas Nos i és probable que el jutge pugui aixecar la imputació a Carlos García Revenga, l'assessor de les infantes, després de la declaració de dissabte. Segons fonts consultades pel diari, la instrucció del cas es podria tancar les properes setmanes i fins ara no hi ha cap prova o dada contundent que aconsellen imputar la infanta. De fet, aquesta mesura només es prendria, diu el diari, si hi hagués la convicció que seria condemnada en el judici que s'ha de celebrar quan acabi aquesta fase d'instrucció. Ara bé, una altra cosa sense citar-la seria citar-la, com apunta el diari, com a testimoni en aquest mateix judici, cosa que no es descarta. Sembla, doncs, que de tot plegar l'estratègia de Diego Torres d'intentar cremar la Zarzuela a partir d'imputacions cap a l'infanta o al rei se'n va fer punyetes, que queda clar que, segons fonts de la investigació, Urdangarín no té diners a cap paradís fiscal i, per tant, no té liquidesa per afrontar la fiança de responsabilitat civil. Sembla que el fiscal pensava trobar paradisos i a comptes corrents molts diners i sembla que s'ha donat que Iñaki Urdangarín és insolvent. Per cert, es veu que la declaració de l'esposa de Diego Torres fins a 5 vegades el jutge li va dir i referir a la infanta Cristina ajuda'm a imputar-la, i no se'n va saber sortir. D'aquí uns moments li preguntarem com queda la situació a Maria Àngela Alcázar, que compartirà el primer temps de la tertúlia amb Pilar Rahola, Xavier Cerdà i Màrius Carol. 8 i 17 minuts i atenció, perquè aquest matí tornem a tenir notícies del coronel Francisco Alamán Castro. Sabeu aquell militar demòcrata que ha concedit una entrevista al Nació Digital i avui en publiquen la primera part en la qual llença aquesta advertència. Que Déu us agafi confessats en cas de la independència. I és que Alamán Castro defensa que la Constitució avala la intervenció militar a Catalunya. Franco també apareix a la conversa. Primer per dir que, gràcies a Déu i a Franco, mai no ha entrat en combat. I després per recordar que va desfilar per Catalunya dues vegades i diu, ens aplaudien d'allò més que a Madrid i no sap vostè com lligàvem. Per cert, per il·lustrar l'entrevista, només els ha deixat publicar la seva foto del DNI, vestit, com no, d'uniforme. Ah, per si no fos poc, atenció al que llegim al singular digital. Veiem una fotografia de l'alcalde de Gandia, el membre del PP, Arturo Turró, que fa servir una apuntadora, vull dir, una senyora que darrere l'escenari està agenollada en un discurs en què es dirigeix a la població i que li va xivant el que ha de dir. El diari local Gente de la Safor ha difós la foto en què es veu l'alcalde al balcó de l'Ajuntament i darrere, és a dir, com el Pepe Isbert, com alcalde vostro que soy, os debo una explicació i com explicació os lo debo dar, i darrere hi ha una noia agenollada amb un paper. El consistori ha considerat que difondre aquesta imatge és un acte de deslleialtat i per això ha vetat el mitjà. Imagina't, és deslleialtat. No, no, el que és una broma. El que és increïble. Primer, la censura cap al mitjà de comunicació. Això és el més greu de tot. Però el segon, home, fa gràcia que, com a les èpoques del teatre, hi hagi algú que et vagi apuntant al guió de l'obra. Com titula avui el periòdico, Itàlia vota, Europa pateix. Europa viu pendent d'unes eleccions italianes clau per al futur de l'euro. Són unes eleccions apassionants. Els comicis van començar ahir, a mig de les protestes i el mal temps, i avui acaben, són dos dies a Itàlia, marcades de moment per una participació que s'ha enfonsat 7 punts respecte als últims comicis. Avui sabrem, per tant, si la marea populista del còmic indignat Beppe Grillo pot quedar en una històrica segona posició i abocar Itàlia al desgovern, i si Berlusconi ressorgeix de les seves cendres o queda com el que ha estat, una greu anomalia democràtica occidental. En tot cas, l'única certesa ara com ara és la patacada del tecnòcrata Monti. Enviat especial de RAC1 a Roma, Albert Segura.
El tsunami populista amenaça el canvi tranquil de Bersani i l'euro pot ser la víctima col·lateral que els italians es deixin de prendre la medicina Monti. L'humorista Beppe Grillo, l'anticrist de l'establishment, no governarà, però pot fer Itàlia ingovernable, quedant en segona posició amb un històric 19% de vots indignats. Fins i tot per davant d'un Berlusconi que ha hagut de votar entre activistes en topless que l'acusen de mafiós i pedòfil. El centre-esquerra de Bersani s'haurà d'entendre amb el tecnòcrata Monti, humiliat en quarta posició, un revés al candidat de Merkel que deixaria sense legitimitat democràtica la seva agenda de reformes i austeritat.
Gràcies, Albert. Demà serem a Roma en un programa especial del Món a RAC1 per seguir el resultat de les eleccions italianes en diferents protagonistes després de dues jornades, ahir i avui, de votació. On també hi ha hagut eleccions, i ja se sap el resultat, és a Xipre. Ha guanyat el líder conservador, Nikos Anastasiadis, en segona volta, i ha tret al poder el candidat del Partit Comunista. El nou president ha cridat a construir un govern d'unitat i ha assegurat que la seva prioritat és firmar un acord amb la Troika per tancar el rescat de l'economia d'aquell país. 8 i 20. El Congrés Mundial de Telefonia Mòbil, que s'inaugura avui a Barcelona, serà amb xifres de rècord. 300 milions d'euros d'impacte directe a la ciutat, 6.500 llocs de treball temporal, 70.000 visitants i 94.000 metres quadrats d'espai d'exposició. És per això que el màxim responsable del Mobile World Congress, John Hoffman, creu que l'aposta de Catalunya per la indústria de la telefonia mòbil la pot ajudar a sortir del forat econòmic. Well, we're an
industry that, és una indústria pròspera i en constant creixement. Estem esperançats que l'expansió de la telefonia mòbil al món ajudarà a millorar l'economia, no només la de Barcelona o l'estat espanyol, sinó també la de molts altres punts del món.
Aquest any el Congrés estrena seu, se'n va al recinte de Gran Via a l'Hospitalet i ja omple els 8 pavellons que hi ha disponibles. Durant 4 dies, empreses com Samsung, Nokia, Mozilla, Ericsson o Dropbox presentaran novetats al seu costat i mirant-nos de tu a tu 57 empreses catalanes. En directe amb la unitat mòbil de RAC1 i tenim allà la Montse Martí i el Dani Puntibrat. Montse.
Formiguer, a aquesta hora a les portes de la Fira Gran Via. Com deies, per primer any es fa aquí l'Hospitalet i només estrenar-se ja ocupa els 8 pavellons. És el principal aparador mundial de la telefonia mòbil i ho demostren les xifres. A més dels 70.000 visitants que s'esperen d'aquí a dijous, 3.000 mitjans de comunicació estan acreditats per cobrir aquest congrés, el 90% estrangers. Una cinquantena de marques catalanes presentaran aquests dies les seves novetats en telefonia mòbil. També ho fan els peixos grossos, els grans. Samsung és una de les grans que ha ensenyat les cartes abans d'hora. Cada any hi ha curses per ser els primers. Samsung mostrarà aquí al Mobile la seva nova tauleta de 8 polzades. El Galaxy Note 8.0, un mòbil XXL, que és meitat tauleta i meitat telèfon i que pesa 340 grams. També presentarà novetats Nokia, una altra de les grans. Podria presentar noves terminals de la seva família Lumia, equipat amb el Windows Phone 8, i Huawei, la marca xinesa, porta a Barcelona el mòbil més ràpid, el P2, amb descàrregues de 150 megabytes per segon. La fira es comença a omplir a aquesta hora. Prop de 3.000 policies i vigilants de seguretat privats estan pendents que no passi res.
Per cert que 1.600 Mossos de Seguretat i policies vetllaran per la seguretat dels congressistes i també s'ha contractat 1.000 de vigilants de seguretat privada. Els hotels de Barcelona estaran plens de gom a gom fins dijous. Només l'organització del Congrés ha reservat 25.000 habitacions que es pagaran, atenció, a un preu mitjà de 230 euros per nit. Hi ha companyies que han reservat hotels sencers. També dic que si això arriba a passar, és a dir, si el Mobile World Congress és a Milà i ens anem tots a Milà amb aquests preus, ens estaríem ara, no vull saber el que estaríem dient ara nosaltres amb aquests preus. Durant el Congrés, per cert, Òmnium Cultural aprofitarà per explicar al món. El debat sobiranista vol fer servir les pantalles gegants que el Mobile ha col·locat per Barcelona, on es publicaran les piulades al Twitter a l'entorn del Congrés. Òmnium demà afegir l'etiqueta Freedom Forum Catalonia al costat de les de Welcome Mobile. La notícia optimista amb l'Heroi Merlin és per la borsa de treball del món a RAC1. Ja fa una setmana que dues persones han començat a treballar gràcies a aquesta iniciativa del programa. D'una banda, el Ferran Coll, que ha estat seleccionat per fer de desenvolupador SAP, i de l'altra, la Maria Antònia Molina, que s'incorpora com a administrativa de l'oficina tècnica de l'empresa Gràfiques Osor. Pel responsable d'aquesta empresa, gràcies als perfils rebuts a través de la borsa de treball, han aconseguit trobar un perfil més adequat per la seva empresa del que havien aconseguit per altres vies.
Nosaltres ja havíem fet un procés de selecció i teníem inclús algun candidat que ens semblava bo. I va ser a través de la vostra secció que vam considerar oportú doncs, fer-la servir, i la veritat és que ens ha anat molt bé, i d'aquí doncs, que entrarà aquesta persona amb nosaltres.
Després de 9 edicions ja són gairebé 200 les persones que han trobat feina a través de la borsa de treball del món a RAC1.
A l'Heroi Merlin ho tens tot. El millor preu, un servei excel·lent, l'ajuda de venedors experts i més de 60.000 solucions de la qualitat que busques. Aprofita-ho i vine a les botigues l'Heroi Merlin de Badalona, La Maquinista, Tarragona, Sabadell i Sant Boi de Llobregat. Perquè només així la qualitat es queda a casa i l'estalvi a la butxaca.
L'Heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
I els esports, vigília del primer clàssic de la setmana, Barça-Madrid de Copa, demà a les 9 de la nit, a partir de les 7 a RAC1. Aquest matí s'entrena el Barça. Dani Alves avui parla al Mundo Deportivo, que espera un Madrid que vagi a per totes perquè s'hi juga la temporada. L'Espanyol, mentrestant, va perdre ahir davant l'Atlètic de Madrid. L'equip de Javier Aguirre va perdre 1-0 al Calderón gràcies a un gol de penal de Falcao. Javier Aguirre creu que és una derrota merescuda.
No atacamos bien. Es cierto que no estuvimos hoy nuestro mejor día con la pelota. Nos faltó un poquito de paciencia, ¿no? Veíamos el reloj y caíamos en alguna trampa en esto de irnos alegremente al ataque. Y nos faltó un pelín de paciencia, pero no hay objeción.
Recordeu que l'Espanyol és 13 amb 31 punts, mentre que l'equip madrileny continua a 12 punts del Barça. Mentrestant, el Barça va ser campió ahir de la Copa de Futbol Sala per tercer cop consecutiu, després de derrotar 4-2 a la final al Pozo Múrcia. D'aquesta manera, l'equip blaugrana es prenia la revenja de la derrota a la Supercopa d'Espanya i es reivindicava després d'un inici d'any irregular, tal com comentava Marc Carmona, l'entrenador del Barça de Futbol Sala, el superdiumenge de RAC1.
Arribàvem a la Copa, anant primers, i semblava que veníem d'un desastre nuclear, no? I, home, jo penso que no n'hi havia per tant. Vaja, penso que la gent tenia ganes de fer una bona Copa i penso que potser hem celebrat aquesta més que alguna altra.
Recordeu que a partir de 2:15, avui, com tots els dilluns, la tertúlia de futbol amb Miguel Rico, Joan Maria Pou, Enric Banyeres i Joan Antoni Casanova. Escoltem el comentari que sobre la jornada signa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Martí Perarnau.
La inèrcia fa pensar encara en el Milan o en el Sevilla. És a dir, en dos equips tancats a pany i forrellat que col·loquen el Barça en un embús circulatori fins col·lapsar-lo. Però el que arriba és justament el contrari. El Madrid no arriba al Camp Nou per tancar-se. No ho pot fer pel resultat, però sobretot perquè ha comprovat que li va força bé apretar ben amunt el Barça, almenys durant una estona. Aquests dos equips s'han enfrontat tants cops els darrers 3 anys que ja es coneixen tots els camins possibles. I el Madrid ha ofegat millor el Barça a base de fer el que dic, apretar-lo a dalt, que no tancant-se al darrere, que també ho fa, però només si el resultat l'afavoreix o les cames fan figa. Per tant, tot el viscut contra el Milan o el Sevilla, el debat sobre com atacar un castell ben tancat, no serveix de gaire contra el Madrid, almenys com a punt de partida. Guanyarà o perdrà, però segurament el Barça no està ni tan bé com voldria, ni tan malament com diuen.
Repassem ara la resta de l'actualitat en format més breu amb Joan Lluís García, Míriam Bellvei i els esports, amb Gemma Montero.
Quatre antivalors dels Mossos declararen avui com a testimonis davant el jutge que porta el cas d'Esther Quintana, la dona que va perdre un ull en la manifestació de la vaga general a Barcelona. Els agents eren en un dels furgons que es van desplegar a la zona on Quintana assegura que va rebre l'impacte. De moment, hi ha dos informes que avalen la seva tesi. Un, el de l'hospital que la va atendre, i l'altre, el que va encarregar el jutge a perits forenses.
L'extresorer del PP, Luis Bárcenas, ha declarat avui a l'Audiència Nacional l'origen dels 22 milions d'euros que tenia a Suïssa, una fortuna que, segons diu,
Feliu va acumular gràcies a negocis immobiliaris i a la compravenda d'obres d'art. La Fiscalia Anticorrupció esperarà escoltar-lo abans de decidir si demana al jutge que li imposi mesures cautelars, tot i que El País avui dona per fet que demanarà la retirada del seu passaport.
Raúl Castro ha començat el seu segon mandat amb l'anunci que plegarà d'aquí a 5 anys, quan en tingui 86. No està l'única novetat. També ha designat un número 2, Miguel Díaz-Canel, molt més jove, de 52 anys. Tot plegat amb l'aparició sorpresa de Fidel Castro, que té 86 anys i no apareixia a l'Assemblea des de l'estiu del 2010.
I la resta dels esports en Repsol.
El Girona retroba amb la victòria contra un rival directe, 2-0 davant el Córdoba, Montilivi en la lluita per mantenir-se en les zones de promoció d'ascens. Els gironins recuperen el tercer lloc de la classificació. El Sabadell se situa en zona de play-off gràcies a un gol de descompte de l'ex blanc i blau Galán en pròpia porta. Amb el Xadet 0, Sabadell 1, els sabadellencs tenen 42 punts, empatats ara amb el Barça B. I el Barça de bàsquet continua en ratxa. Han encadenat 13 victòries que el mantenen com a tercer classificat de la Lliga CB a 3 victòries del Baskonia. L'última víctima, l'UCAM Múrcia, a qui els homes de Xavi Pasqual han superat per 62-79. El derbi català entre el Manresa i el Joventut al Nou Congost se'n va cap a Badalona per 88-92.
Emprendre és una actitud.
És obrir nous camins.
Si tens una bona idea, no l'abandonis. Lluita per fer-la realitat.
A Fundació Repsol volem ajudar-te a aconseguir-ho. I per això hem creat el Fons d'Emprenedors, la primera iniciativa a Espanya que impulsa projectes d'eficiència energètica. Informa-te'n ara a fundacionrepsol.com.
I acabem amb dos apunts. Un, però n'hem començat a la cerimònia dels Oscars. A Hollywood resulta que el David Brock, que a les 11 del matí serà amb nosaltres com tots els dilluns al costat del Víctor Amela i del Toni de la Torre, ens ha alertat que hi ha hagut un personatge sorprenent passejant per la catifa vermella abans de la gran cerimònia a Los Angeles. Sonia Monroy, la inclassificable, no sabem el què, noia, ha canviat al Twitter unes quantes imatges seves amb un vestit vermell que li marcava molt els pits, vestida, pentinada i maquillada per l'ocasió. Què feia allà? Amb qui anava? Aviam si el Brock té la resposta a les 11 en punt del matí. Per cert, parlant de celebrities, us dèiem fa uns moments que demà farem el programa des de Roma, on parlarem dels resultats de les eleccions italianes que es van fer que s'estan fent entre ahir i avui. Ho parlarem dels resultats de la incertesa que hi ha a hores d'ara, amb el que sembla que serà un Parlament molt atomitzat, amb Bersani, amb Berlusconi, amb Monti, amb Beppe Grillo. Però ja que hi som, aprofitarem per parlar amb altres personatges, diguem-ho, coneguts, populars i que formen part de la història recent. I no tan recent, com per exemple... Fins aquí poso l'Egere. Demà.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.